saben, a no les, se podia a les 11 saber, eh? Del matí. Va aprofitar la vinentesa i va fer una cosa que normalment no fa, que és anar de festa. Bueno, per tant, la pregunta cap bravo del dia és: quines anècdotes teniu a casaments? Quines anècdotes de casaments? Bona coses aquesta. Que us han passat a casaments o han estat moments divertits de vosaltres, dels nuvis, dels convidats, el que sigui. Jo us dono un molt ràpidament. El ball de la meva boda, que va ser la Vals d'Amélie. La Vals d'Amélie. Jo, que no sé ballar, no tinc sentit del ritme, m'identifico molt Almeida. Al Martínez Almeida. Soc Tim Almeida. Doncs vaig dir a uns amics que saben ballar com els àngels: escolteu, si em veieu molt perdut, no trigueu massa en sortir jo per fer un capote. Doncs van ser com 20 segons de ball i ja els vaig veure al voltant meu fent-me el cop de mà.
Jo vaig estar a un casament aquest cap de setmana, sí. I van fer el ball de Pulp Fiction i va quedar molt xulo també.
Molt guai, segur. Per tant, la pregunta que bravo, si voleu participar amb nosaltres, us convidem a fer-lo divendres sorteig de la Cistella. Respostes amb anècdotes de bodes, anècdotes vostres, dels convidats, dels nuvis, el que sigui. Respostes, com sempre, missatge de veu per escrit al 663-99-30-62, 663-99-30-62. Estarem encantats de llegir-vos o d'escoltar-vos i divendres el vostre nom al bombo de la Cistella Caprau.
Escolta'm, això és el Senat, no el Congrés dels Diputats. Per tant, quan diuen a les 10, encara estan entrant senadors...
Ah, què vols dir? Que no són puntuals, allà?
No, del tot. No, t'ho dic perquè... Sí, perquè el Congrés dels Diputats és allò, quan diuen a les 9, les 9 en punt està parlant la presidenta.
És com una litúrgia, eh?
Sí,
importants.
És hiperpuntual.
Però aquí no.
Escolta, fem una cosa, anem a publicitat, de seguida ens acompanya Nàgel Miret, Xavier Torrents... I escoltem les paraules del president del Senat. Fins ara.
Ràdio Estel.
L'Almudena, l'Antoni, la Jade, en Manuel i molts d'altres no es plantejaven marcar la X de l'Església, fins que els vam convidar a un viatge en què van veure amb els seus ulls la gran tasca social i espiritual que es realitza. Descobreix la seva experiència a unviajeportantos.es i marca la casella de l'Església a la teva declaració de la renda.
Els podcasts de Ràdio Estel et milloren el dia. Amb els millors vins, la millor música, les millors propostes culturals, les millors històries i, en definitiva, el millor del millor. Entra a radioestel.cat, a l'app de Ràdio Estel oficial o a Spotify i enganxa't als nostres podcasts. Millors? Impossible. De dilluns a divendres a les 2, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les 2 del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel. Ànima Estel. L'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Tot a Ànima Estel, des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Temps de tertúlia. El primer cafè amb Àngel Miret, advocat i exsecretari general d'Immigració de la Generalitat de Catalunya. El politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, Xavier Torrents.
Va, 5 minuts que passen de les 10 del matí. Àngel Miret, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Xavi Pastor, que arriba una mica al trote cochinero. Ai, Xavi Pastor.
Ja, no, ja,
Xavi...
ja hi és, està aquí mateix.
Torrents,
ja.
Mira'l, mira'l.
Ja el tenim. Barat, però
ja el tenim aquí. No, home, no. Pobre. Xavi Torrents, molt bon dia.
Bon dia.
Ara sí que el tenim aquí. Àngel, estem pendents avui. De fet, connectarem d'aquí res, pocs minuts. Perquè, mira, ara ho deia, que el Congrés dels Diputats sí que és veritat que quan diuen que la sessió comença a les 9, comença a les 9 en punt, les 9 en punt, la presidenta està parlant, el Senat no tant. El Senat estava previst que comencés a parlar Pere Aragonès a les 10 del matí, i encara estan entrant senadors, senadores, en fi. Però avui serà interessant escoltar què es diu al Senat, entre altres coses, perquè el president de la Generalitat, Pere Aragonès, tornarà a defensar la llei d'amnistia, però és que ho farà davant de diversos senadors del Partit Popular, però no només de diversos senadors, sinó de diversos presidents de comunitats autònomes, entre ells Isabel Díaz Ayuso, que també parlarà en aquest...
Sí, és un escenari bastant previsible. El que jo crec que és interessant i que és diferent del que va passar la darrera vegada és que aquesta vegada el president Aragonès es quedarà a escoltar les crítiques que, sens dubte, faran...
Sí, creus que sí?
Han dit això, que el president Aragonès es quedaria, no sé, llevat de que, no sé, se'l tracti d'una manera, en fi, que espero que no sigui així, de tal manera que l'home consideri que no té per què aguantar segons quin tipus de retrets o fins i tot de desqualificacions. Jo crec que l'altra vegada es va equivocar no quedant-se, i per tant em sembla molt bé que tothom escolti les raons d'uns i altres. Ens poden agradar més d'una banda o d'una altra. Jo sempre he dit que d'aquesta llei d'amnistia, jo crec que des d'aquí, Catalunya, la major part de la població considerem que és una bona eina, una bona mesura, però també sempre he dit que entenc que des d'altres perspectives, des d'altres punts de l'Estat, aquesta llei d'amnistia es vegi amb suspicàcia o fins i tot amb malvolença. Bé, s'ha d'escoltar a tothom i veure cadascú quins són els arguments. El que espero, si més no, crec que tenim dret, Joan, als ciutadans, és que aquest debat es faci amb educació i respecte. És a dir, que els meus fills i els meus nets, si tinguessin edat per escoltar, que encara no la tenen, poguessin escoltar aquest debat sense avergonyir-se dels seus representants. De la mateixa manera que a casa els hem ensenyat a respectar els criteris d'uns i altres, es poden discutir les coses, es poden posar arguments damunt de la taula sense perdre les formes ni l'educació.
Xavier.
A veure, el que passarà aquest matí, jo afegeixo, o sigui, comparteixo tot fil parlant de les paraules que ha dit l'Àngel, perquè crec que també l'anterior vegada, doncs, però no el president de la Generalitat, qualsevol polític, diguem-ne, s'ha de... Diguem-ne, si volen que l'escoltin, també després ha de fer, per deferència, per educació i per respecte, escoltar, diguem-ne. Per tant, comparteixo aquesta part, i el que afegiria a data d'avui, diguem-ne, és que ja, tenint en compte que el 12 de maig hi ha eleccions catalanes, tots els polítics, no només el president de la Generalitat, tots els polítics ja tot ho enfoquen per veure si es garrapen més o menys vots. Per això crec que també que avui hi haurà aquesta estada més permanent, diguem-ne, de quedar-se a escoltar. I, en certa manera, de fet, ho va aventurar el propi Pere Aragonès quan va dir que aniria a trolejar el PP. A mi em sembla que aquestes expressions ja no són el del president de la Generalitat, sinó d'un candidat a unes eleccions catalanes.
Però sempre porta el barret, Xavier, de president de la Generalitat. O sigui que
sí, sí, sí.
La Constitució fa, per exemple, que a mi no em va agradar aquesta expressió.
No, però, sí, per això jo dic que aquesta expressió, que quan la va dir al mitjà radiofònic, diguem-ne, és com si s'hagués tret aquest barret del president de la Generalitat, quan ho serà fins que hi hagi un nou president de la Generalitat, sigui ell mateix
o
un altre.
Perquè, entre altres coses, em sabies el PSC que volia portar a la Junta Electoral algunes decisions del govern de la Generalitat, perquè ja s'han fet dos o tres anuncis per part del govern de la Generalitat de què passarà si es manté aquest president de la Generalitat. Clar, escolti'm, vostè és com ho diu? Com a candidat? Si ho diu com a candidat, per què ho diu des del Palau de la Generalitat? No?
Mira, jo he sigut ara crític perquè igual fa 3 anys enrere ho vaig ser, fa 4... O sigui, totes les eleccions que han hagut, de tots els àmbits, més igual si era l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Reus, l'Ajuntament de Girona o l'Ajuntament, no sé, de...
El de Reus, del que sigui.
El de Reus perquè jo vaig créixer. O sigui la Generalitat de Catalunya, o sigui la Junta d'Andalucía, o sigui el govern espanyol, O sigui, la Comissió Europea, de fet, fa unes setmanes ho vam dir, és a dir, per què ara els diguem-ne, representants de la Unió Europea es dediquen a parlar del tema migratori? Perquè hi ha eleccions el 9 de juny. O sigui, per aquesta és la raó. Llavors, això és aquesta part que a mi em sap greu de la política, que l'entenc des del punt de vista, diguem-ne, electoral, l'entenc des del punt de vista de l'estratègia electoral, comprensible, i per tant, això passarà sempre, però, bueno, pot haver una mica de més o de menys segons els països, no?, i la cultura política de cada país. A mi m'agradaria que cada cop... bueno, potser la... Mira, que també hi ha eleccions. Igual, potser els bascos ho han aconseguit més perquè saben separar qui és el dirigent d'un partit polític de qui és, diguem-ne, el representant d'una institució. I això ho han fet sempre, i aquí no s'ha sabut fer mai, però, per exemple, en el cas d'Esquerra Republicana, ho has pogut fer tranquil·lament perquè pot, jo crec que aquesta funció més de... Ja sé que no és candidat, no?, però aquesta funció més de dirigent d'un partit ho podria estar fent Junqueras, per circumstàncies, diguem-ne, alienes a la pròpia... Diguem-ne, i no volgudes.
A la pròpia voluntat, però, sí.
Però aquesta part, per exemple, Esquerra Republicana podria fer Junqueras i el president Aragonès, doncs, exercir de president, i fins i tot Junts ho pot fer perquè Turull podria fer, doncs, això, del dirigent del partit i fer aquesta funció més de partit, i Carles Puigdemont podria fer aquesta part que no és institucional, perquè a hores d'ara no la té, però aquesta distinció es podria fer. I ara, per les circumstàncies sobrevingudes, que ningú dels dos partits que acabo d'esmentar l'hagués volgut. Però això es podria fer, no? Bé, no està sent així, però és comprensible. No està passant res que no hagi passat en totes les eleccions catalanes des dels anys 80 fins avui, però un sempre manté l'esperança, i estem a Ràdio Hostial, l'esperança mai es pot perdre, l'esperança de que algun dia això vagi millorant.
Jo, Joan, el que m'agradaria remarcar és que, ja que el company ha parlat del model basc, diguem-ne, que en un moment donat es va emmirallar amb el procés català, a mi m'agradaria molt que en aquestes properes eleccions, òbviament, no es pot deixar de banda tot el tema territorial, tot el tema... federalisme, independència, autonomia, tot això ha d'estar en el debat. És evident, perquè si no seria tancar els ulls a alguna realitat que cada dia la tenim damunt de la taula. Però de veritat que demano a tots els partits polítics, a tots, que també ens comencin a parlar clar de què pensen fer amb el desastre de l'educació, què pensa fer amb el sistema de salut.
Crec que hi ha línies clau, amb aquestes eleccions. I, perdoneu, però jo crec que fèiem algunes eleccions com a mínim que no hi havia debats tan clau en línia de país i tan clars.
Bueno, per exemple, un altre, o el tema de l'habitatge, gravíssim, gravíssim. Jo aquests dies, per una sèrie de circumstàncies, he tingut que fer algunes accions vinculades al tema immobiliari i patrimoni familiar, i la situació és absolutament dramàtica aquí a Barcelona. I també m'agradaria que es parlés sense vergonyes, sense a priorismes del tema que ara treia el Xavier, que és el tema de la immigració. Se n'ha de poder parlar. O sigui, és que la major part de ciutadania, jo crec que estem molt tips amb aquest tema de la immigració, que hi ha dues minories que ens bloquegen el debat. La minoria d'extrema dreta, que rebutja els immigrants per la seva condició d'immigrants, radicalment, que els atribueixen tots els mals del món, i una altra minoria que decideix que és feixista tothom que posa damunt la taula qualsevol mesura de control, d'avaluació d'aquestes persones, etc. M'agradaria de veritat que tota aquesta altra part central de la ciutadania que no forma part del bloc, aquest, podríem dir de l'extrema dreta, per dir alguna cosa, o del rebuig a la immigració, o de la por a l'immigrant, i d'aquesta altra, que cada vegada que algú obre la boca per dir, home, en temes de seguretat potser que parlem si es pot expulsar els estrangers que delinqueixen habitualment, automàticament és titllat de feixista. Per favor, parlem-ne d'aquest tema. Jo crec que aquest és un debat, està damunt de la taula, i que si s'impedeix el debat, va corrent per sota una corrent com la de l'aigua que no es veu, i que finalment emergeix. De quina manera emergeix? Doncs ja s'ha vist a tota Europa. Emergeix en forma d'extrema dreta. I jo crec que part d'aquesta extrema dreta forma part d'aquest debat que s'ha bloquejat, i que aleshores surten els Le Pen, surten aquests moviments, diguem-ne, xenòfobs alemans, que, escolta, els moviments xenòfobs alemans estan arribant amb alguns lands a pràcticament les majories. O sigui, per sisplau, senyors polítics, parleu de tot allò que ens interessa, parleu de tot allò que ens importa i deixeu estar una mica els retrets o ficar-vos amb què fa la teva dona, el teu fill, la parenta de sota de casa teva o una amiga que tenies de l'àvia de la portera d'on te vivien els teus pares abans.
O la boda d'un alcalde.
també.
Posaria ara la cirereta.
Després en parlarem perquè avui li he preguntat precisament pel tema de la migració a Tomàs Molina, que com sabeu es presenta com a eurodiputat.
Una persona, bellíssima persona. Jo he estat molt content que es presenti.
Sí, és una persona molt agradable, una cosa mai treu l'altra. Per cert, Tomàs Molina, que portava com a bandera, un cop més, a l'entrevista, tota la qüestió del canvi climàtic, que a mi em sembla molt bé, però li deia, sí, però és que Tomàs Molina és número 2 d'Esquerra Republicana, per tant, deixi'm que li tregui altres qüestions sobre la taula.
Has d'anar amb una agenda més completa.
Clar. Xavier, al voltant de tot plegat, què? Com ho veus, això?
Bueno, hi ha una cosa que no se n'està parlant, però ja ha sortit una miqueta, ja s'ha vist una miqueta, que estan dient que segons quin sigui el resultat, i si no es pot acabar fent el govern, ja s'està pensant en unes segones eleccions catalanes. Això em sembla gravíssim. A mi, abans, diguem-ne, jo podia... Puc entendre que no haguem canviat gaire amb la cultura política aquesta de aprofitar la precampanya electoral i campanya electoral per fer anuncis des de les institucions, que de fet són anuncis més partidistes per aconseguir esgarrapar més vots. Puc entendre això. Puc entendre que no hem canviat en aquest àmbit. Però el que sí que no puc entendre és que després d'unes eleccions els partits polítics, tots, no s'autoobliguin a formar govern amb independència del que han dit, inclús abans de la campanya electoral, perquè els resultats ningú el sap, ni cap ciutadà, ni cap polític, ni cap pronòstic d'unes enquestes, i després d'unes eleccions cal formar govern amb els resultats que ha hagut, agradin o desagradin. I, òbviament, si hi ha dificultats per formar govern és perquè desagraden a molts. Però no m'agradaria que fes forat aquesta idea, perquè, bueno, ja estan avisant els diputats actuals o possibles diputats diguem-ne, després, dir, no? que el mes d'agost estiguin per aquí en comptes d'anar al platge. Deixin, mirin, no ho dic per aquesta raó, però deixin descansar els polítics el mes d'agost, que se'n vagin a la platja, a la muntanya, on vulguin anar, o Honolulu, i sisplau, que ens centrem en... Bueno, doncs això, que cadascú intenti guanyar les eleccions i que després intentin formar govern. No intentin, formin govern amb el resultat que sigui i amb independència, que hi hagi creuaments d'ideologies, etc, estranyes, perquè ha d'haver govern i el resultat que sigui ha de ser.
Una cosa, Xavier, és que saps què passa? Em sembla una idea aquesta la que portes absolutament rellevant. Que els partits polítics darrerament confonen els programes amb l'ideologia. I jo crec que la ideologia, òbviament, els partits l'han de mantenir sempre. És a dir, cadascú té la seva ideologia i tal. Però el programa s'ha de poder modificar, com és obvi, perquè tu presentes un programa dient si mano jo, faré això. Molt bé, però si com tot apunta, i com ara tu ja insinuaves, doncs finalment està clar, o fins on avui les enquestes ens assenyalen, sembla que no hi haurà ni de bon tros una majoria absoluta. Per tant, aleshores els programes s'han d'ajustar, i això no treu que tu hagis renunciat a la teva ideologia, sinó que és senzillament el respecte a la ciutadania, que el que no vol és anar fent eleccions, sinó que vol que l'acció de govern... Jo encara avui, és que tot és tan ràpid, Joan i Xavier, que ens en oblidem. Recordeu que s'ha impedit de formar un pressupost en aquest país per un complex a Tarragona? De
parlar del Hard Rock, eh?
I això ens ha impedit, no sé, què eren? 3.000 milions, Xavier, que estaven esperdits.
I els pressupostos no aprovats ha provocat, bueno, de fet, les eleccions no hi haguessin estat.
Ah, llavors això és una irresponsabilitat. Aquest dia ja ho vam dir, és una irresponsabilitat. Vull dir, francament, crec que s'ha de demanar i exigir altres maneres d'actuar, i això, i no confondre la ideologia d'un, que es manté, com sempre, amb els pactes, amb els programes. Però això ja ens passa a la vida normal, eh? Vull dir, escolta, quan anem de vacances amb la família, un li agradaria més visitar, doncs, si vas a Grècia, jo què sé, les obres clàssiques, i l'altre passejar-se pels pobles, i l'altre la gastronomia. I al final, els de la família ens ajuntem i, tot i que un segueix preferint fer un viatge gastronòmic, un altre de museus i l'altre, doncs, de territori o de...
I jo conec una anècdota...
Perdoneu, que comença el Senat, té la paraula Antonio Silván del Partit Popular, que defensa aquest informe contrari a l'Amnistia de Catalunya. El sentim un moment.
Invito a todos los presidentes autonómicos presentes en el día de hoy, así como a los vicepresidentes y consejeros de las diferentes comunidades autónomas, quienes en un ejercicio de responsabilidad, compromiso y respeto a las instituciones del Estado, están presentes en esta Cámara en un momento trascendental para España y para nuestro Estado de Derecho. Manifestar igualmente la tristeza que nos depara la no asistencia de representantes de las comunidades autónomas no presentes y muy especialmente del Gobierno, que una vez más con su no asistencia trasladan su irresponsabilidad y falta de respeto a esta Cámara y a lo que representa como sede también de la soberanía nacional. Una vez más, el presidente Sánchez y su Gobierno, nuestro Gobierno, han hecho historia despreciando al Senado con su huida parlamentaria. Señorías, el independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, es la amnistía, algo que este Gobierno no va a aceptar y que, desde luego, no entra ni en la legislación ni en la Constitución española. ¿Saben quién hizo esta declaración? Sí, efectivamente, el señor Sánchez. Y yo me pregunto, muchos españoles nos preguntamos, ¿qué ha cambiado desde esta declaración, 22 de noviembre de 2022, hasta nuestros días? Simple y llanamente, la conveniencia personal del señor Sánchez para seguir al frente de un gobierno chantajeado. Y así es, señorías, por un interés puramente personal nos encontramos hoy aquí cumpliendo con nuestra obligación constitucional y nuestra responsabilidad política. Nos encontramos en el Senado, ante la Comisión General de Comunidades Autónomas, para debatir y aprobar un informe que ya anticipo es demoledor contra la proposición de ley orgánica de amnistía que el Congreso aprobó y aprobó a instancia del Grupo Parlamentario Socialista. A instancia del Grupo Parlamentario Socialista, en cumplimiento del primero de los compromisos contraídos con los independentistas catalanes, con el único objetivo de obtener los votos necesarios para la investidura de Sánchez.
Bueno, Antonio Silván, que torna a carregar cap al govern de Pedro Sánchez, com deia aquell, no se podia saber.
A veure, mira, en què li dono la raó? Pues que el govern espanyol hauria d'estar, és el mateix que parlàvem abans, no? O sigui, en una qüestió institucional, tu no en pots ser un ús partidista segons si et convé ser-hi o no ser-hi. Ho dèiem abans, doncs, en el cas del president Aragonès, és a dir, home, ara li convé estar potser tot el matí, perquè això farà més xup-xup en la campanya electoral, i l'anterior vegada doncs, va parlar i va marxar. Doncs no, pues per al govern espanyol el mateix, és a dir, aquí fos el president del govern espanyol, si està a Madrid o una vicepresidenta, si no hi era, doncs hauria d'estar. Però a partir d'aquí anem a veure el que també fa el Partit Popular. El Partit Popular no només defensa una posició, que qualsevol de les posicions, si encaixen dins de l'àmbit democràtic, doncs és això, i valgui la redundància, democràtic, sinó que, a veure, pot tenir raó el representant del PP dient que Pedro Sánchez va canviar per un interès personal, perquè, òbviament, si no hagués estat president del govern espanyol, perquè no li sortien els números a nivell de parlamentari, però això no és incompatible, no és incompatible en que la mesura, que en aquest cas ja és una futura llei orgànica, que malgrat l'alentiment que farà el Senat durant 2 mesos, doncs s'acabarà aprovant amb forta probabilitat, i aquesta llei, a més del que pugui haver d'interessos, és a dir, els mateixos interessos partidistes que té el PP en ara fer aquesta demolidora, utilitzo la paraula seva, demolidora, diguem-ne, crítica. Per tant, ells també tenen interessos partidistes, o és que només en tenen uns o altres. Però aquí hem d'anar més enllà. El bé comú, fins i tot per un unionista i un constitucionalista que realment es cregui la Unió d'Espanya, que realment es cregui la Constitució espanyola, l'amnistia és la mesura, encara que sembli una paradoxa, la millor mesura per tal de refer el desencaix que s'havia produït entre Catalunya i Espanya arrel del procés. És a dir, no és veritat que sigui una mesura que afavoreix només els independentistes. És una mesura que afavoreix fins i tot, i jo diria que sobretot, aquelles persones unionistes que realment creuen que la unitat d'Espanya no es pot fer via militar, sinó que s'ha de fer, diguem-ne, pel convenciment de la cultura política.
Sí, per tant, cert, Xavier...
Aquesta és la part que no surt en aquest debat i no sortirà aquest matí. No sortirà.
Sí que és cert, Xavier i Àngel, que vivim temps polítics molt estranys. I em refereixo a, per exemple, és veritat que a part de l'espanyolisme, l'unionisme, ideòleg, com vulgueu cadascú, perquè no se senti ningú ofès, però aquesta part ideològica del país, hi ha una gran part que està en contra de l'amnistia, que és una cosa que hauria de solucionar, no? Aquest, com a mínim hauria de solucionar no l'encaix de Catalunya dins el territori espanyol o dins de l'estat espanyol, sinó aquesta crispació política. I d'altra banda tenim a Pere Aragonès, que anem a unes eleccions, però ja ha dit que sí que vol un referèndum, que seria sostingut per l'article 92 de la Constitució, etc etc. Per tant, Sant Tornem-hi. I tot plegat sembla que estiguem 10 anys enrere, de cop, d'un dia per l'altre.
Això s'acabarà el 12 de maig.
No, jo és que ara volia introduir
un
element.
No sé si teniu aquesta sensació, però...
Que ara
estic
veient que surt contínuament la paraula Pedro Sánchez, deixa'm que faci ara...
Ja ha sortit pròfugo Puigdemont,
sí,
també,
eh? Sí, deixa'm que faci ara un amic meu li deuen estar xiulant les orelles. Un amic meu que es diu Pedro Sánchez.
Vaja, sí o no?
I tant. Ni més ni menys que és un dominic de l'església que tenen els dominics al carrer Oseus Marc.
Boníssim, això.
Sí, jo dic que aquest matí el pobre ja es deu tenir que prendre una aspirina de bon dematí. No, una mica sí. Estem ara amb el temps de la baldufa. Però també voldria fer un comentari en relació a la intervenció que ha fet aquest senyor, del qual ara no recordo el nom.
Antonio Silván.
L'Antonio Silván. Que, esclar, comença dient unes coses que a mi em resulten... Vull dir, una cosa és que ells tinguin aquesta preocupació, però ell comença dient que aquest és un moment transcendental. Escolta, ja que tu parlaves de fa 10 anys, quants anys fa que des de l'Estat i des de la dreta, diguem-ne, i del PP concretament, es parla de moments transcendentals, moments dramàtics, ruptura d'Espanya, cop d'Estat encobert. Escolta, jo vaig veure que la darrera enquesta del CIS... En fi, que com totes les enquestes pot tenir uns esbiaixaments, però que són uns esbiaixaments relativament moderats, el tema de l'amnistia no estava ni de bon tros entre les primeres preocupacions dels espanyols. I entre aquests espanyols compto no solament els catalans, sinó que compto també els de Madrid, els de Castilla-La Manxa, és a dir, aquelles regions espanyoles que podrien ser, d'entrada, semblarien més, en fi, més contràries a aquesta llei d'amnistia. Per tant, comencem malament dient no, és una qüestió transcendental. Miri, escolti, és que ja fa molts anys que Espanya es trenca, que els cops d'estats estan aquí a la cantonada, que hi ha tropes russes a punt d'intervenir a favor de Catalunya. Escolti, baixem una mica el to. Torno a dir, això és un debat legítim per part d'uns i per part d'altres, i veure si aquest debat legítim compleix amb les normes constitucionals i compleix amb allò que els ciutadans volen en aquest país, que és tornar a una certa normalitat relacional de la conjunt de l'Estat amb Catalunya. A mi m'agradaria, deixant a part les meves opinions personals, que aquest debat es fes, insisteixo, amb arguments sòlids i pensant una mica tot el que forma part d'aquest entorn de l'Estat. Si tenim en compte a Madrid Districte Federal, com aquí he reclamat bastantes vegades la independència de Madrid Districte Federal...
Madrid Districte Federal.
Dividirà el Districte Federal, jo vull que formi part d'un estat de la Unió Europea i que facin la seva vida a part i que es deixin a la resta d'espanyols viure en pau i tranquil·litat, sense les Ayuso, els casaments, les caspes...
Però és que Ayuso, per cert, eh?
Sí.
Ja que ho posem tot, ja sí, estem debatint
tot plegat, sí,
però
bé.
Ayuso ha obert un nou procés.
Sí, és el que et dic, que es facin... Jo vull que siguin independents, que facin molts casaments, que siguin feliços. A més, per exemple, d'aquesta manera potser no expoliarien, ja que ells els agrada tant utilitzar aquesta expressió, no expoliarien fiscalment, com avui alguna dada ens revela, a la resta de l'Estat. Perquè, és clar, amb aquestes estratègies, diguem-ne, que ells complementen fàcilment i compensen amb la capitalitat de l'Estat i de totes les institucions que allí s'ubiquen, el que fan és detreure de la resta de comunitats autònomes. Jo crec que això, a part de Catalunya, hi ha altres comunitats menys significades des del punt de vista emocional, que algun dia se'n donaran compte que aquesta situació que vivim a l'Estat, i aquest és un tema de debat prou complex, no afavoreix el desenvolupament del conjunt de l'Estat, sinó que està fent de centrifugadora de tots els recursos cap a aquesta Madrid gran capital, que d'altra banda, i sobre això no tinc prou dades, potser el Xavier en té més, jo crec que és molt una economia aquesta de Madrid Districte Federal que creix tant ara, més especulativa, una economia segurament poc fonamentada en una industrialització potent. Des d'aquest punt de vista m'ha agradat molt, passem una proposta que ha fet el senyor Illa ahir o avui, no ho heu sentit, que proposa que el PIB català un 25% com a objectiu, d'aquests que a mi m'agrada, doncs sí, parlem-ne, el 25% del PIB català estigui fonamentat en la indústria.
Per cert, recordem que una de les propostes del govern socialista, si no recordo malament, era de Pedro Sánchez, la proposta, i finalment no es va acabar fent, era que el Senat vingués a Barcelona.
No, això els hi va, home.
Sí, a veure, sí.
Què farien amb els restaurants de Madrid, home, i els casaments,
això es va,
home,
això es va,
home,
dir, no. Això es va posar sobre la taula.
Sí, a veure, és que hi ha una sèrie de propostes que si es fessin, agafo això que acabes de dir ara, si, Joan, si s'agafessin i es fessin, canviarien, no en el debat previ, en el debat previ passaria el mateix que ara amb l'amnistia, és a dir, el debat es fa molt de soroll, es polaritza la societat, els partits sembla que estiguin a matar de golla, però... Què passarà amb l'amnistia un cop s'hagi aprovat i ja no tingui recorregut judicial, diguem-ne, que no hi hagi cap mena d'impediment i tal? Que serà un pas més endavant, la gent passarà... No com ara amb les enquestes, que no surt ni en primer, segon, ni tercer, ni quart lloc, no sortiran ni en els 15 primers llocs i es normalitzarà la societat. Doncs bé, tot i que hi hauria molt de debat i hi hauria molta polèmica si es fessin una sèrie de canvis, alguns simbòlics de reconeixement, que també és important en psicologia política, i altres més de contingut, permetria que, diguem-ne, Espanya es convertís en un estat, diguem-ne, de caràcter, i aquí m'és igual el llenguatge, tècnicament en l'acadèmia de ciència política ho anomenem federalisme. Però federalisme n'hi ha molts. Federalisme asimètric de Canadà, el federalisme competitiu dels Estats Units d'Amèrica, el federalisme cooperatiu d'Alemanya, o després altres models com el belga o els cantons suïssos. I per fer aquest canvi requeririen, òbviament, no només una qüestió de verbalització. El Partit Socialista porta, almenys des de la transició democràtica fins avui, parlant... De fet, és l'únic partit que, de fet, parla contínuament de federal i mai ha introduït aquests elements federals de facto. El que més lluny va estar, diguem-ne, deixant els bascos a part, va ser, encara que sembli inversemblant, Manuel Fraga Iribarne, en el moment que, entenent la situació de Catalunya, que és una cosa estranya, perquè ell venia directament sent un ministre de la dictadura de Franco i dels més aferrissats de la dictadura de Franco, doncs, quan ell va ser president de Galícia, va fer algunes propostes que haguessin servit cap a aquesta, diguem-ne, per dur Espanya a una situació semblant a la d'Estats Units, la de Canadà, la de Bèlgica, la de Suïssa o la d'Alemanya, en el qual Catalunya tindria, diguem-ne, un autogovern mai vist en tota la seva història, excepte, òbviament, quan tenia els comtats catalans, però excepte aquell moment, mai vist. Llavors, això implicaria, per exemple, que el Senat estigués a Barcelona, que això començaria a visualitzar una altra cosa. Com la que hem tingut, algú es queixa ara de que es parli en català, en euskera o en gallec en el Congrés de Diputats?
Xavier, ja
ningú parla.
No, Xavier, ningú parla la població no, però en veu baixa estic segur que cada dia reneguen d'això, cada vegada que s'han de posar al traductor, consideren que els estan ofenent en la seva essència patriòtica espanyola.
A dia d'avui, al Senat, hi ha gent que encara no es posa a l'orellera.
Sí, com...
Però a mi... Com el Congrés... No, el Congrés no, perdó. Sí, sí, el Congrés dels Diputats també passa.
Sí, sí, com a símbol de la seva... Però, de la seva gran pena...
Llavors hi ha alguns d'aquests canvis. O sigui, un canvi seria aquest, el Senat a Barcelona, l'altre ja s'ha produït, que és el català i altres idiomes en el Congrés dels Diputats, l'altre que està per venir, espero que s'aconsegueixi durant aquest 2024, és el del Parlament Europeu. Un altre seria, per exemple, en aquest cas, que es comencés a parlar, Per exemple, ara hem sentit el representant del Partit Popular i ha dit comunitats autònomes. I per què no parla d'acord amb el constitucionalisme? De fet, amb el que diu l'article 2 de nacionalitats i regions, per què tanta por els hi fa dir que Catalunya... Jo no els demano que diguin que és una nació, però que diguin que és una nacionalitat com el País Basc. Seria un pas endavant fort, perquè les qüestions simbòliques també són rellevants. Després, òbviament, hi ha les de contingut. Home, a l'aeroport del Prat-Barcelona hauria d'estar traspassat, si no a la Generalitat, almenys amb un consorci, diguem-ne, que fos Generalitat, Ajuntament de Barcelona, Ajuntament del Prat, i fins i tot empreses privades, si convingués. Això ja no hi entro, però traspassat, en definitiva. El Port de Barcelona, tres quarts del mateix, tot i que hi ha certa autonomia. I així, determinades qüestions que ens permetrien, diguem-ne, bueno, una cosa, és a dir, els que som professors de ciència política i podem analitzar aquestes qüestions, començaríem a analitzar el cas espanyol semblant al dels Estats Units, Canadà o Bèlgica, que ara no es pot fer perquè no ha assolit aquestes cotes d'autogovern.
Per cert, està parlant en aquesta hora Javier Remírez del Partit Socialista. No escoltarem, un breu resum, perquè som a la Comissió General de les Comunitats Autònomes. El que ha dit Remírez és: no hay contenido ni impacto autonómico, entonces, ¿qué hacemos aquí?
Bé,
es refereix, evidentment, a la llei d'amnistia.
Mira, això va i es vincula molt al que ara jo volia aportar arrel de la intervenció del Xavier. És trist el que ara diré, i potser sóc una mica injust.
Menys breu, Àngel, perquè anirem a publicitat i escoltarem Aragonès.
Només és de dir, és clar, és que parlar de Catalunya... Per això aquesta insistència sempre amb Catalunya, amb el procés, amb l'independentisme, amb la llei d'amnistia, els evita a alguns partits de tenir que parlar d'allò que dèiem al començament. Els evita de tenir que reflexionar i pensar en temes de salut, en temes d'educació, en temes de l'àmbit social, en temes d'habitatge. I, és clar, amb aquesta sensibilitat emocional del patriotisme d'uns i altres, també aquí a Catalunya, aquest patriotisme, els evita parlar de Catalunya que la persona aquella de Múrcia o de León o de Burgos o de Sevilla, amb el cap ple de que l'Espanya que ells han conegut, de que els valors tradicionals seus s'estan perdent i es trencarà aquest país que ells s'estimen i que és molt legítim que se'ls estimin, amb això van a qui els hi diu: jo ho evitaré. I aleshores no hem de parlar de res més, hem de parlar de Catalunya. M'agradaria veure... En aquest moment és molt probable que el Partit Popular... Clar, és una especulació que no té sentit, Però m'agradaria veure, sense el debat català, si demà hi hagués unes eleccions,
ui,
què passaria? Si evitéssim el debat català... No el debat català, sense el problema català. M'agradaria veure què passaria. Quines són les propostes del Partit Popular amb els pensionistes, per exemple? Quines són les propostes del Partit Popular amb el tema fiscal? Quines són les propostes del Partit Popular en l'àmbit social?
Quan volen anar a la publicitat, només una cosa perquè així reflexionin durant la publicitat. Què passaria amb el fet que Catalunya, un fet gravíssim, que ningú en parla, quan dic ningú vol dir cap partit polític, el 40% de les escoles catalanes no tenen una biblioteca. I llavors com volen ensenyar els nens i les nenes?
Parlem-ne de tot plegat. 37 minuts que passen de les 10 del matí. De seguida seguim comentant l'actualitat amb Xavier Torrents, amb Àngel Miret, i si ens dona temps escoltarem durant aquesta tertúlia també Pere Aragonès des del Senat. Va, fins ara.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta cada dia Cocodril Club a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. Recorda, de dilluns a divendres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia, aquí a Ràdio Estel.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
El 12 de maig hi ha eleccions al Parlament de Catalunya. Si desitges votar per correu, ho has de sol·licitar. Pots fer-ho en qualsevol oficina de correus o entrant al web correus.es amb un certificat electrònic reconegut. Tens temps fins al 2 de maig. I si tens una discapacitat visual, pots demanar el kit de vot Braille al telèfon gratuït 900 500 912. Tens temps fins al 15 d'abril. Més informació al 012 o a eleccionsparlament.cat. Generalitat de Catalunya.
Hay situaciones en la vida que no se pueden evitar.
Y que alguien herede tus bienes es una de ellas.
Pero hay otras, como los conflictos hereditarios que se producen entre los hijos, que sí se pueden evitar.
Si no sabes cómo hacerlo, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93-246-6096.
Bufeterojas.es. 93-246-6096.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Vinga, va, pràcticament 5 minuts i arribem a 3:15 del matí. Tornem cap al Senat perquè està parlant a aquesta hora Sara Bailac, senadora del grup d'Esquerra Republicana. Pot ser interessant el que digui.
Sem la veu per denunciar-ho. La d'avui és una convocatòria que fins i tot els seus presidents autonòmics a la vista està han plantat. I saben per què? Perquè tothom, fins i tot els seus, saben que no hi ha res que pugui fer el Senat per frenar la llei d'amnistia. No hi ha res que puguin fer a banda de soroll, a banda de gesticular, perquè la llei d'amnistia s'aprovarà. Quan la llei d'amnistia sigui aprovada, de res haurà servit el filibusterisme polític que vostès practiquen al Senat en un intent clar d'impedir que retorni a la política allò que mai hauria d'haver sortit de la política. Perquè vostès, senyories del PP, només tenen una proposta per Catalunya, la repressió, la repressió. Perquè vostès han estat disposats a tot per aturar l'independentisme, fins i tot a posar en risc la democràcia i a carregar-se l'estat de dret. Els darrers anys, milers de ciutadans han estat perseguits i represaliats per les seves idees polítiques.
Estem en campanya electoral, eh?
Sí, sí, això és el que deia abans el Xavi, és veritat, a partir d'ara. El que passa que les campanyes, en fi, avui estem molt crítics amb els partits, eh, pobres, hi ha molta gent honrada i molts polítics que fan el que bonament poden.
No, perdona, estem, en teoria estem en precampanya electoral.
Sí,
no, no, i a més tenint en compte que sense els partits polítics no existiria la democràcia, no, per tant, vegades són essencials per la democràcia.
Sí, jo a vegades també penso que potser som un pèl crítics, però també m'agradaria que les campanyes electorals, tornem a insistir i reiterar el que avui s'està dient aquí, o, en fi, que crec que forma part d'una mica del desig de bona part de la ciutadania, no sé si de tota, és que no ens prenguin per idiotes. Joan, que no ens prenguin per idiotes, Xavier. Que volem sentir propostes. Que jo no crec que la major part de gent voti a un altre en funció de la gracieta de l'últim Twitter o la desqualificació més graciosa o amb més gràcia. I, per tant, a veure, ja està bé que parlem de campanyes electorals, ja està bé, o de precampanyes, com tu bé apuntes, però que m'agradaria que fos una altra cosa.
Sí, a veure, jo diria que hi ha tres coses així que qualsevol ciutadà o ciutadana hauria de tenir en compte. Un, no fixar-te en l'última gracieta de Twitter, perquè això és efímer, això s'ho porta al vent d'immediat, i això no té cap mena d'impacte després del 12 de maig. M'agradaria, i això va per tots els partits polítics, perquè tots, o gairebé tots ho intentaran fer si està al seu abast, que és que tampoc es fixin en els fitxatges mediàtics, perquè els fitxatges mediàtics, per entendre'ns, no vol dir que sàpiguin després dissenyar o pensar polítiques públiques, sinó simplement esgarrapar vots en la precampanya electoral i després durant els altres ens ha de preocupar els últims 4 anys, diguem-ne, els que venen després. I no, després tampoc...
No vull ser molt crític amb això, eh? I a més és una persona... Ho deia l'Àngel abans i ho corroboro totalment. Tomàs Moliner és una de les persones més agradables que ha passat per aquesta casa i sempre que l'hem demanat té a bé venir amb aquesta casa. Però també és cert que es presenta com a eurodiputat que li he preguntat fora de l'àmbit del canvi climàtic. Hosti, ho ha dit ell, eh? Jo no sóc experta en moltes qüestions. Bueno, ja, però vol ser eurodiputat.
No, però em referia als xeixes mediàtics que hi haurà de tots els partits polítics. Vull dir que no
sí,
només
sí,
aquest,
sí,
que ha sigut el més
tiraner,
si voleu. I l'altre tampoc en les propostes polítiques de darrera hora. O millor dit, que sí es fixin en les propostes polítiques de darrera hora, però les comparin amb el que han fet, sigui a l'oposició o en el govern, en els darrers 4 anys respecte a aquelles propostes. És a dir, si un partit ara parla de, no diré, o sigui, d'educació ferventment i en els últims 4 anys no ha fet propostes en educació, sigui des del govern o sigui des de l'oposició, home, doncs no és molt creïble, per entendre's. Jo abans parlava d'un fet greu que no ha sigut polèmic en aquest país, que és que el 40% de les escoles de primària no tenen biblioteca. I llavors, com volem que els nens i nenes llegeixin? De què serveixen les campanyes de foment de la lectura si el 4 de
cada 10 escoles... Això és a Catalunya?
A Catalunya, Catalunya. És que a Catalunya. És que això és directament a Catalunya.
No coneixia aquesta dada. No?
Sí, no, ha sortit publicada recentment un altre cop. Llavors, clar... En aquest sentit, per exemple, si ens fixem en el partit que governa, doncs hauríem de veure què ha fet en aquests 3 anys últims per redreçar aquesta dada tan problemàtica. Però això ho podem fer amb els partits de l'oposició, per tant, podem analitzar tots els partits que es presenten a les eleccions. És a dir, què han fet? Ha hagut alguna proposta d'algun partit polític al Parlament de Catalunya que vulgui, diguem-ne, canviar aquesta dada alarmant i que no és gens polèmica en els partits, de que 4 de cada 10 escoles de primària no tenen biblioteca? Bueno, doncs, llavors, qualsevol proposta que arribés ara en campanya electoral sobre això, un l'hauria de comparar amb el que han fet aquests darrers anys. Clar, jo entenc que això és un exercici difícil, sobretot si un no escolta cada dia Ràdio Estel i, per tant, no està a la guait de totes les notícies polítiques que surten, de tot el que passa, però això hauria de ser l'exercici de qualsevol persona, diguem-ne, que tingués maduresa política a l'hora, doncs, de dir, doncs, vull exercir un vot, pel partit que sigui, de forma, diguem-ne, pensada i reflexionada. És a dir, no fer cas de les promeses electorals, perquè són promeses, sinó sempre comparar-les, i això, insisteixo, tant se val si és un partit que està en el govern o un partit que està a l'oposició, comparar-ho amb la feina que han fet en els darrers anys. Si no han fet res sobre aquell tema, no és creïble el que diran. Si han fet alguna cosa, encara que no han arribat a aquell objectiu, doncs pot ser lògic, perquè, bueno, cada legislatura, doncs, un ha de fer innovació i ha de fer propostes noves, no? Aquest seria un exercici, no sé, jo el faig des de fa força anys i llavors ho poso a la balança i, bueno... I
allà, en aquest àmbit, Xavier, què dius? No l'escoltarem, perdona, Àngel, no l'escoltarem, sí. Perquè ens podríem passar tot el matí, de fet ja n'estan pendents els nostres companys informatius, però és el torn de Maria Teresa Piqué, de Junts, al Senat, que acaba de dir que el que es viure avui al Senat no és un debat real, sinó una escenificació del Partit Popular. Ja està, per posar la nota a tot plegat. Àngel, tanca'm tota aquesta qüestió política, perquè avui que venia en Xavier vull aprofitar el darrer quart d'hora per parlar d'una altra qüestió que no té res a veure.
No, sí, ja està tot dit. Només volia dir que, exemplificant una mica el que en Xavier acaba de comentar, jo, per exemple, crec que s'hauria de revisar el que ha passat amb la sequera. És a dir, ara sembla que hi ha aquella alarma de fa un mes, doncs ha baixat una miqueta, diuen que encara no del tot, però, en fi, a veure si és veritat que tots aquells mecanismes de control de les fuites d'aigua, de control dels excessos de consum, de tractament adequat a la ramaderia i als pagesos, si ara és que millora la situació, que potser millorarà una miqueta, en qualsevol cas ja ha millorat, doncs que no ho deixem estar i que d'aquí no sé quin temps que tornem a tenir una de les fortes sequeres cícliques de la riba de la Mediterrània, que és el cas de Catalunya, no ens trobem com ens hem trobat ara, que alcaldes han reconegut que de l'aigua que entra el 50% es perd per les canonades. Doncs això ara el govern s'hi ha de posar, el qui sigui. I si l'any que ve plou molt, s'hi ha de seguir posant. De manera que quan torni aquesta sequera pròpia del nostre clima, tinguem els deures fets.
Ara sí, obro un altre debat i em venia molt de gust. Llàstima que ens queden 12 minutets i en Xavier ja sé que em dirà, bueno, però és que això dona per una hora.
Ara vols parlar de la boda, vols dir, no?
No, sí.
No crec que pugui parlar gaire de la boda.
Tema bastant més seriós que la boda, i és que ahir pràcticament ens llevàvem ahir amb una notícia de la qual en Xavier en sap un fotimer, que és del que està passant a Israel. Ahir Benjamin Netanyahu anunciava que Israel està reagrupant les seves tropes de defensa, unes tropes que ja han començat a marxar de la franja de Gaza, i si molts pensàvem que allò significaria un alto al foc, doncs Netanyahu ja ha dit que de cap manera, que això simplement vol dir que hi haurà noves missions que segurament aniran cap a la capital de Rafah, No sé, Xavier, com ho estàs veient tot plegat? Quins són els propers passos que intueixes que pot arribar a fer Netanyahu?
A veure, avui, i és avui, ara veureu que no m'he equivocat i no m'he errat, avui fa mig any de que l'exèrcit d'Israel va entrar a Gaza, i ahir que els mitjans de comunicació catalans i espanyols, en general, amb excepcions, deien que era ahir el dia que l'exèrcit d'Israel havia entrat a Gaza. No, ahir era el mig any que Hamas va cometre el que es podria dir un pogrom, amb indicis a nivell jurídic de que fos un genocidi al sud d'Israel, matant i violant i assassinant i torturant a persones jueves i israelianes. I això ho dic perquè ahir, si un hagués mirat el que deien doncs, els mitjans internacionals, és igual si és d'Estats Units, de Canadà, d'Austràlia, d'Alemanya, o de Noruega, o d'Holanda, era molt diferent del que deien els mitjans de comunicació d'aquí. És a dir, aquí, diguem-ne, ha quedat ja ocult el que va fer Hamas el dia 7 d'octubre, aquell dissabte fatídic, tràgic i catastròfic 7 d'octubre. I, en canvi, s'ha posat èmfasi en l'altre. I l'altre és preocupant? Sí, és preocupant perquè ja... això ja ho decidiran, doncs, en tot cas, un tribunal
penal. Sí, ara sí que té a tallar, em sembla molt greu, eh? Ara sí que Pere Aragonès, que agafa la paraula al Senat.
L'escoltem. Presidentes i presidents, senadores i senadors. Tot va començar amb una pregunta. Voleu que Catalunya esdevingui un estat independent? Aquesta pregunta és l'origen del debat que avui tenim aquí. La voluntat de portar a terme un referèndum sobre la independència de Catalunya. Un referèndum que és legal. Un referèndum que és possible i que és del tot necessari per resoldre el conflicte de sobirania entre l'Estat espanyol i el poble de Catalunya, i que només depèn de la voluntat d'arribar a un acord entre les parts. Una qüestió política, que no s'ha tractat de manera políticament i democràtica, sinó per la via del Codi Penal i de la repressió. Avui som aquí per la fase final de l'aprovació d'una llei d'amnistia que ens deien que era impossible. No va haver amnistia, no va haver autodeterminació, cridava Miquel Iceta quan era ministre. El mateix que ha dit tantes vegades Salvador Illa amb ni amnistia ni nada de eso. En podem trobar molts exemples, molts, de ministres del govern espanyol, de dirigents del Partit Socialista Obrer Espanyol i del Partit dels Socialistes de Catalunya i, òbviament, del Partit Popular i de Vox. Tots deien que era impossible, que és inconstitucional, que no té espai en l'ordenament jurídic. I recordo especialment quan el president Pedro Sánchez, a dos dies de les eleccions al Congrés de Diputats del passat juliol, va manifestar que el independentismo pedía una amnistía y pedía un referéndum, pero no han tenido amnistía y no ha habido un referéndum de autodeterminación ni lo habrá. Malgrat les declaracions, tots sabem que si avui som aquí és perquè l'amnistia, d'un dia per l'altre, va deixar de ser inconstitucional, va deixar de ser impossible, com passarà amb el referèndum, que més tard o més d'hora serà acceptat com la via per resoldre el conflicte de sobirania entre Catalunya i l'Estat. Per això sóc aquí, per defensar l'amnistia, per defensar que votar mai pot ser un delicte. Sóc aquí per defensar Catalunya, per denunciar també els atacs que patim, el menyspreu, el maltracte constant, fins i tot les bestieses que s'arriben a dir del meu país. Catalunya n'està farta, cansada de ser l'ase dels cops. Per més que alguns de vostès cridin, defensem Catalunya i el dret, els drets i les llibertats de la seva ciutadania arreu, on faci falta, perquè ningú ens fa cap por, perquè no ens amaguem i no ens amagarem mai. Al contrari, és l'obligació d'un president de Catalunya ser aquí i defensar el meu país davant l'odi i el menyspreu. De l'amnistia s'ha dit també, si triomfa, pronto no habrá españoles, i que és la mayor traición que se le puede hacer a un país, la presidenta Ayuso. S'ha dit que...
Doncs bé, la presidenta Ayuso, que també és al Senat, i que i no sé si anirà darrere d'Aragonès com a president de la comunitat autònoma, intueixo que sí. Intentarem escoltar també des d'aquí alguna qüestió sobre el que està dient.
A veure, tot no va començar amb una pregunta, diguem, va, sí, tot va començar quan...
Ens hem de preguntar l'any 2012, eh?
Sí, no, tot va començar, de fet, podríem... A veure, si ens volem fer posar en plan prehistòric, tot va començar, diguem-ne, des de l'UAPA dels anys 80, que es va començar a redreçar una cosa que es podia haver crescut.
Jo diria que el procés, si apropem més, com a data, es posa aquella sí. manifestació no, no, del 12 per l'Estatut.
Però si ens apropem més, podem dir que va ser quan... crec que va ser un juny del 2010, si no recordo malament, quan el Tribunal Constitucional va fer aquella sentència que va escapçar l'Estatut.
Sí, sí, sí.
I si ens apropem una mica més dient que encara es podia haver redreçat, seria aquell setembre del 2012, quan aquí hi ha el president Artur Mas va parlar amb Rajoy, amb una proposta que entrava dins la Constitució, dins l'Estatut, i no se'n sortia d'aquí. I el dir no a tot allò és el que va fer iniciar, finalment, el que s'ha conegut després i es coneixerà en els llibres d'història com el procés català. Per tant, aquí cadascú s'ho fa venir com vol. És a dir, té raó el president Aragonès quan diu que el Pedro Sánchez, a dos dies de les últimes eleccions generals, deia que no hi hauria ni amnistia ni referèndum, i finalment hi haurà amnistia. Però, mira, una de freda i una calenta. L'amnistia sí estava dins de la Constitució. El referèndum té un problema, i és de que si mires uns articles de la Constitució, sí es podria arribar, es pot fer un referèndum. De fet, és aquest informe que Joan Ridau ha esmentat. Mm-hmm. Però el problema és que la Constitució, i això s'estudia des de primer de dret o primer de ciència política, tu no la pots mirar només mirant uns articles deixant els altres de banda. Des de l'hora, jurídicament s'ha de veure basculant-ho tot. Per tant, si hi ha un altre article, el número 2, que parla de la unitat d'Espanya, doncs aquí ja hi ha un problema per fer un referèndum amb aquest contingut de la pregunta. Per tant, insisteixo, escoltem els polítics tots, de tots els colors, cadascú escolti més els que més li agraden i fins i tot el que ja pensa potser n'ha votat, tenint en compte que molta gent no ho decidirà fins la darrera setmana. Uh-huh. Però, bueno, ojalà aquesta amnistia s'aprovi el més aviat possible. Malauradament, entra dins els processos electorals basc, català i europeu. Això a mi m'incomoda, però bueno, és el que hi ha. La realitat no és la que un voldria, sinó la que acaba sent. I, per tant, tindrem una cosa, diguem-ne, que és aquesta amnistia, que farà molt bé per la societat catalana. Al meu entendre, també farà molt bé per la societat espanyola, perquè el que farà és, diguem-ne, despolaritzar una mica, no molt, perquè el Partit Popular ja ha decidit fer campanya, diguem-ne, polaritzadora fins que hi hagi noves eleccions generals, encara que aquestes eleccions generals siguin d'aquí 3 anys, o 3 anys i mig. I jo crec que tot es redreçarà després de les eleccions basques, catalanes i europees, si els tres parlaments, el basc, català i europeu, doncs formen els seus respectius governs, perquè llavors tindrem 2 anys i mig, teòricament, sense eleccions. I aquests 2 anys i mig seran claus per calmar una mica la societat catalana i la societat espanyola i la societat basca i intentar, doncs, focalitzar més en polítiques públiques i menys en discursos polítics, al meu entendre.
Fem una cosa, escoltem Àngel Miret sobre tota la qüestió i els hi he demanat una cosa tant en Xavier com a l'Àngel, cosa que els hi agraeixo, que és quedar-se amb nosaltres fins un quart de 12 per comentar tot el que havíem encetat, encara que sigui breument, d'Israel, que és una plana greu i que ens hauria de tenir preocupats. Àngel.
No, a veure, és clar, no puc sentir ara mateix el discurs. M'ha cridat l'atenció que parlés d'odi i menys preu. A mi em semblen paraules molt gruixudes. Vull matisar-ho. Jo, per una sèrie de motius, viatjo sovint fora de Catalunya i Espanya. He de dir-vos que, naturalment, jo, quan viatjo, m'expresso amb els meus familiars, amb la gent amb qui jo pugui viatjar en català. D'altra banda, el meu accent en castellà és clar. Vull dir, no, segur que ningú em confon amb un gallec o un sevillà. I, per tant, he de dir-vos que jo no he trobat mai hostilitat a partir de la meva condició de català no parlant i de català. Jo...
Sembla que parlava d'hostilitat respecte a les línies del Partit Popular, diria.
No, per això anava a dir. Però m'agradaria una mica desfer aquest nus de l'odi, també, que a vegades és que tenim la paraula de seguida, l'odi, el menyspreu. No. I jo tampoc diria que el Partit Popular, i ja no diguem els eixelebrats de Vox, no és que odiïn el català, és que ells El que volen és que el català sigui com ells volen que sigui. O sigui, volen construir un català...
Bueno, i aquí té el concepte d'una Espanya en espanyol.
Això és el que anava a dir. Ells volen un català que pugui parlar en català a casa seva, que balli sardanes, les caramelles, per Pasqua, Florida, i per Pasqua de Resurrecció, i volen aquest català, diguem-ne, una mica model doncs, dels anys 50, aperturista, 60, de Catalunya. I el que no suporten és el català que se sent identificat amb un país, amb una nació, amb una cultura. Això no ho volen entendre. Per tant, no és que tinguin un odi a la persona catalana, sinó aquella persona catalana que vol exercitar com a tal. I acabo i reblo perquè quedi clar. I aquesta estructura de pensament que en el Partit Popular tant rèdits li dona, crec honestament que no és compartida per la immensa part de la població espanyola.
De seguida en seguim parlant. Per ara unes que segueix parlant al Senat. Anem cap al servei informatius amb Júlia Julve i tornem de seguida aquí la caravana. Fins ara.